Aquest 2025 el Coatenc celebra 10 anys de vida. Per celebrar-ho ha organitzat un seguit d'activitats per continuar la seva tasca de donar-se a conèixer entre la ciutadania i establir espais de debat i cohesió. Per parlar d'aquesta primera dècada de vida i repassar els orígens, la història i la visió de futur del mitjà, ens acompanyen el Jordi Pasqual, periodista i cap de redacció, i la Margarida Cleris, ella és sòcia, membre de la Comissió de Gestió i de la Junta de l'Entitat, que ha dit el diari. Molt bon dia, Jordi, Margarida, benvinguts.
Bon dia,
gràcies.
10 anys del Coatenc, que l'oficial és el 17 de juny, ara ho dic de memòria, espero no equivocar-me.
Per allà mateix, ara m'agafes. 17, 12? No ho sé, per allà. Era mitjans de juny.
A mitjans de juny. Sí. Jo crec que vosaltres 17, nosaltres em sembla que som el 12 o 13, ara em sembla més el vostre que el nostre, però vaja, 10 anys de vida. Quins són els sentiments, una mica la sensació, no?, d'aquesta primera dècada? No sé si us imaginàveu, quan va començar tot, ara us deia, he recuperat les primeres notícies que parlàvem del Coatenc, que de fet es remunten a l'abril, a la posada en marxa de tot plegat.
Clar, jo crec que el Coatenc ha canviat molt. La sensació és que és un projecte que s'ha consolidat i que no és el que era en el seu inici, i això és una virtut perquè ha sabut adaptar-se a les seues capacitats i a com ha canviat la ciutat. I alhora crec que en aquests 10 anys s'ha guanyat un lloc a la ciutat com a marca periodística. És cert que no és un mitjà amb moltíssima audiència, però que el funcionament assembleari que tenim, les quotes de socis, la implicació dels socis que vulguin implicar-se, no? Ens fa un projecte bastant únic. I crec que això no només està reconegut per la gent que paga quota, sinó també com en una certa referencialitat en la ciutat i fins i tot en l'últim any en la sort d'algun premi, que així ho ha reconegut. Sí, sí.
Sí, jo diria que és que la il·lusió de... Ai, a veure, ens sentiu així?
Sí.
Jo crec que la il·lusió que tenim des que els que estem quasi des del començament, no, com a socis primer jo i després ara participant-hi, és que tots teníem la idea de que mai no hi ha prou periodistes. Jo crec que el que ens motiva és... Volem més periodistes, perquè no podríem dir que Sant Cugat no n'hi haguessin, perquè esteu vosaltres, la televisió està tot Sant Cugat, cada un en el seu estil. Però mai no n'hi ha prou. Llavors crec que aquesta és la il·lusió que ens motivava a seguir endavant.
Heu organitzat diverses activitats per celebrar aquests 10 anys. Ho heu fet a partir d'una comissió oberta als socis, que al final és una manera intrínseca d'entendre que teniu vosaltres. Tots dos en formeu part, de fet. A part de la celebració en si, què voleu aconseguir amb aquestes activitats? Perquè al darrere hi ha un objectiu.
Sí, bueno, hi ha una part, evidentment, de projecció de marca, diguem. És a dir, fa 10 anys que existim, som bàsicament digitals, de tant en tant fem algun acte, una publicació en paper i coses així, però aprofitar els 10 anys per a tindre més presència en el carrer, una exposició que anirà circulant per seus d'entitats, un monogràfic especial que tindrà més tirada, tot això ens ajuda a donar-nos més a conèixer, i l'objectiu final és el repte de créixer en socis, no? Les quotes de socis és el que sosté hores d'ara més del 50% del pressupost del diari. La idea és que quan més percentatge millor, no? Perquè més independència et garanteix. Estem en, no arriba, però pràcticament 270 socis, en una bona crescuda en els últims 2-3 mesos, per sort. Però el nostre objectiu, que no és immediat, però en una mica de projecció, és arribar a 500 socis. Estem una mica més de la meitat. Què vol dir 500 socis? És garantir dues jornades completes de dos periodistes. Ara som dos periodistes, però no els dos estem a jornada completa. I és el càlcul tenint en compte de que fallaren les subvencions, perquè ara mateix les subvencions representen aproximadament un 30% del pressupost del diari. Ens agrada poc tindre tanta dependència de les subvencions, per tant, ens agradaria que sense renunciar a les subvencions aquestes només serviren per a coses extra, i que el sou dels dos periodistes és que era de les quotes de socis, i per això necessitem aproximar-nos a aquesta xifra rodona de 500 socis.
Sí. Jo dic que la pressa de buscar, la pressa i la necessitat immediata del present de buscar socis, no? És el que semblaria que ens... que hi ha la línia del voler aconseguir aquestes festes de 10 anys. Però no és l'única. És a dir, nosaltres volem més lectors. És a dir, el que volem és lectors, volem socis, volem que ens llegeixin, perquè un mitjà que no et llegeixi, que no t'escolti, no té sentit. Per tant, la presència al carrer és, al final, és conquistar el carrer, conquistar amb les celebracions el que tota associació vol, donar-se a conèixer. Mira què fan, no?
I tant. No, i ara, quan deia el Jordi, sou dos periodistes, no tots dos esteu a jornada completa, en una ciutat que està molt viva, molt activa, que cada vegada creix més, i per poder arribar una mica allà on es vol arribar, no? És evident que no es pot arribar a tot arreu, en aquesta casa tenim una plantilla molt més àmplia i ja no ho podem fer, doncs aleshores el repte és majúscul al Coatenc en aquest sentit, en afinar molt bé tot allò que voleu explicar i com ho voleu explicar, perquè ho feu en profunditat.
Sí, bueno, triem molts temes, decidim on arribem i on no, renunciem a moltes coses, moltes rodes de premsa no anem, en som conscients, i és una decisió tant en base al càlcul de forces com també de què prioritzem. Perquè tampoc tindria sentit que el Coatenc es dedicara a fer el mateix tipus d'informació que estan fent altres mitjans del poble. Si arribarem a tot arreu i farem una informació de servei, doncs és que hi ha altres mitjans que estan fent això, no? Llavors sempre hem apostat més per la profunditat, i això té una part positiva, que et dona referencialitat, que és un periodisme que fa que la gent diga, ostres, val la pena pagar-lo, i per tant em faig soci de l'entitat. Però també té el repte de que fer periodisme en profunditat és més lent. Per tant, sempre estem en trobar aquell equilibri entre fer coses de profunditat, que aquesta setmana, per exemple, estem publicant un especial sobre mobilitat, que han sigut un parell de setmanes ben bones sobre articles de mobilitat i que ha implicat molta feina. I això s'ha d'equilibrar en coses d'actualitat. Coses d'actualitat que acostumen a ser seguiment polític, seguiment de temes socials o d'entitats, no? I ens movem per aquests àmbits, és on arribem, sabent que igualment constantment quedem malament amb molta gent perquè no arribem, i realment hi ha vegades que dius, mira, no arribem perquè és una decisió molt pensada, però de vegades és que no arribem perquè no arribem, i ja està, i em sap greu, però si algú vol més Coatenc, doncs necessitem més socis.
Que faci soci.
Exacte.
Clar, i això també ens ha fet jo crec que repensar el que és el mitjà, no? És a dir, que a tota aquesta voluntat periodística excelsa de professionalitat que tenen el Jordi i la Laia, des de que van entrar les entitats que jo tinc aquí, que a les fites del Coatenc, que farem una exposició,
sí,
i tal, sembla que posa que el 2020 es va crear la subscripció d'entitats. Les entitats són sòcies perquè jo crec que totes les entitats, quan hem format part, no, totes volem que els periodistes ens donguin veu, no? Mira què fem, vine, sisplau. Però clar, això a vegades no és ben bé feina periodística. Sí que ho és explicar i tal. Però llavors la necessitat d'una veu de l'entitat, nosaltres la vam detectar i llavors ens ajudem mútuament. Ells ens ajuden a nosaltres i nosaltres a ells. I llavors, el que passa que se'ls oblida a vegades, que teniu una veu, que podeu escriure, no?
Clar, aquestes sinergies.
Sí, quan són prèvies o mirades més de posicionament polític d'algunes entitats, no? Val la pena que ells escriguin l'article, perquè al final és una prèvia o el teu manifest de no sé què, no? I per tant, aquesta via de subscripció d'entitat permet això, que ells no renuncien a tindre un espai en el Coatenc, però que això no carregui sobre tindre un periodista unes hores allà, després escriure i tal, no? I això no vol dir que, evidentment, també cobrim moltes coses com a periodistes, sí, que fan entitats, i és el nostre interès, no? Però trobar l'equilibri entre les dues coses és interessant. També trobes les limitacions de les pròpies entitats, que econòmicament arriben on arriben, i per tant pagar una quota d'una subscripció, doncs has de també intentar ajustar a cada cas, a veure cadascú que pot aportar, no?
Teniu un perfil de soci del Coatenc? A qui interpel·la? I aquí us agradaria que se sentís interpel·lat també.
Això és divertit, perquè ens passa una cosa, que és que la redacció és bastant jove, no? Jo sóc el gran i tinc 30 anys, i tota la gent que ha passat durant les etapes prèvies treballant estaven entre els 20 i els 30, per tant, una redacció més bé jove. Els socis són majoritàriament gent gran. La gent que s'implica és majoritàriament gent gran, especialment la gent que s'implica...
Jo diria que som joves jubilats.
Sí, exacte. És gent que s'acaba de jubilar, té temps...
Jubilació activa.
I li ve de gust fer això, no? Sí. I, en canvi, a nivell d'audiència, quan mires les dades de l'anàlisi digital, no? Trobes que és gent bastant de mitjana edat. Per tant, és com que és un mitjà fet per joves, sostingut molt per gent gran, però que arriba a la franja més mitjana de la població, i això és un repte que tenim, no? Intentar arribar a gent més jove, que aquesta gent de mitjana edat, d'acord que potser no té temps perquè treballa, té fills, no sé què més, i potser no es pot implicar, però que acabi fent-se sòcia o que puga vindre puntualment a algun acte, i estem una mica allà, no? Com intentant trobar. També és cert que el moment que tu treballes en el grup de gent que tens, és normal que ens siga més fàcil imaginar-nos idees per gent que té el nostre perfil, no? I per tant, si hi ha més gent més gran, se'ns acudisquen més coses de cara a gent gran que no a gent de mitjana edat, no? I per tant, és un dels reptes que tenim.
Però bueno, els opinadors que tenim, hi ha algun opinador, opinadora, sobretot opinadores,
molt joves,
que són d'una qualitat extrema, molt formats, que aquí Sant Quatge és molt formada, i que ens obren lectors i ens obren molta capacitat. I després hi ha una qüestió, que és que jo, quan era més jove i estava treballant, vaig tenir una època de la meva vida en què no em fotia en cap associació perquè se suposava que tenia que treballar i tal, i és un error. Llavors, perquè resulta que el treball et menja i no tens capacitat de res més. Quan descobreixes que la teva salut, entre cometes, és poder formar part d'associacions, de la que sigui, és el repte de totes les associacions. Per tant, d'aquí, ei, si algun jove vol venir al Cubatenc...
Una malaltia comuna, això de la falta de temps, eh?
Sí.
Tot i que ja ho vau explicar en la roda de premsa que vau fer per presentar les activitats d'aquests 10 anys, ens voleu fer 5 cèntims d'allò que no ens podem perdre, eh? Hi ha el monogràfic en paper que sortirà per Sant Jordi, el concurs de relats, curs en col·laboració amb l'Ateneu. Si voleu fer allò els destacats.
Obric el cartell, perquè si no encara en deixarà alguna. Mira, vam fer la presentació del... Ah, mira, gràcies, si el tens imprès i tot.
Sí.
Vens més preparada que jo. Vam fer la presentació en la roda de premsa, que servia també com a obertura del període d'inscripcions a un premi de relats curts, que té dues categories. Fins al 30 de juny es poden presentar treballs, i hi ha dos premis, hi ha dues categories, una de joves i una d'adults, i dues categories, dos premis, 150 i 50 euros en vals a l'Abacus, primer segon premi, les dues categories iguals. Ahir vam fer una cosa que no estava en el cartell, però crec que ha sigut molt xula, que és una foto intentant convidar a el màxim de gent possible, de col·laboradors, gent que ha participat pel diari, i que aquesta foto col·lectiva, que al final, bueno, em sap greu perquè ha faltat algú que ens hagués agradat, però la veritat és que va vindre molta gent i va ser molt xulo, va ser en el celler i serà la portada del monogràfic en paper, que es publica per Sant Jordi. Llavors, en Sant Jordi fem això, i de la mà de la Unió farem el segon podcast del cicle Mirades Incòmodes, que és una col·laboració que hem fet, ja que la Unió també fa aniversari, bastants més anys, en 25, que nosaltres ja en faltem molts, però vaja. Llavors, al maig és quan començarà el primer acte més públic com a tal, en una taula rodona sobre habitatge, que serà el 15 de maig. Aquell mateix dia inaugurarem l'exposició dels 10 anys del diari, que són uns quants plafons que compaginen la història del diari i les principals notícies de la dècada. Comença en aquell acte en la Casa Cultura, però després anirà rotant per entitats de Sant Cugat. Al juny farem un podcast en directe, en públic. Al juliol, que això ha sigut molt xulo, fem un cinema a la fresca d'un documental que es diu Escrivint amb foc. Ho fem de la mà de les entitats de cooperació de la ciutat, de la xarxa solidària, i es agraïm moltíssim que una entitat com el Cugatenc, que tot i que parla molt d'elles, no és en si una entitat de cooperació, doncs hagin acceptat que una de les activitats del cicle Món a la fresca, que sempre es fa a l'Ateneu, siga la projecció de la pel·lícula en el marc de l'aniversari. I la festa més gran, que és la del 20 de setembre, que té musiqueta, però abans fem una taula rodona que és molt, bueno, és molt potent, perquè portem a la Mònica Terribas, al Xavier Giró i al Jaume Roures.
Periodisme polític.
Periodisme
i poder polític.
I poder
vaja.
Polític, sí. La primera taula rodona és d'habitatge, que és el gran tema de ciutat, la de maig, i aquesta sobre periodisme i poder polític. I acabarem, que és la part més festiva, en un concert de la companyia Minimíssima i unes cerveses dels companys de la Florestina.
Sí, el mateix dia. El mateix dia intentarem fer coco, pensar molt, i després gresca i una mica de conviure.
També s'ha de celebrar, no?
Sí.
A la vida.
Sí.
Ara que ens repassaves una mica l'exposició dels 10 anys del Cugatenc, Jordi, hi ha alguna notícia, algun tema, algun reportatge, el primer que tu recordis d'aquells que fan especial il·lusió?
No ho sé, perquè hem fet moltes coses. Jo recordo el primer article en el que van començar el diari, que era els efectes locals del TTIP, que era l'acord de lliure comerç entre Estats Units i la Unió Europea, que mai es va arribar a fructificar, però vaja... I era una primera prova, i jo crec que va ser una feina de parlar amb entitats del poble, veure què coneixien o no, molt de lògica empresarial i comerç i tal, no? Jo crec que la línia aquella s'ha anat consolidant en temes de... Hi ha més mirada local, però que ens han permet aprofundir en alguns temes. I no és que, clar, no han publicat molts. Van fer un sobre residus parlant de l'abocador de Can Balàs, que l'empresa TMA Grupo Sánchez. Van fer un bastant potent també sobre el perfil de Sebastià Altet de Bay Barcelona, en els interessos urbanístics que té a Valldoreix. Vam explicar el cas de factures pendents de regularitzar en el Teatre Auditori, en paral·lel a una denúncia per un presumpte cas d'assetjament que internament s'havia arxivat, però que va acabar costant-li el lloc al director del Teatre Auditori, que era el tenint de cap de gabinet d'alcaldia. No sé, jo crec que han publicat molts temes d'aquests, alguns han marcat una reacció immediata, altres simplement han servit com a gran tema que alguns moviments socials i tal han aprofitat, i segurament el que, si més no, el que de portes en fora més ha ressonat ha sigut tot el seguiment que ha fet del cas del Mercat Vell, perquè és el que va ser mereixedor del Premi de Periodisme i Investigació Ramon Barnils, i que realment no ha tingut un efecte O sigui, no ha canviat la situació del mercat vell des que vam publicar aquell article, però crec que vam saber posar el focus en una situació molt complexa i que semblava una mica opaca, no? Perquè era com, tots sabíem que el mercat estava en crisi, però ben bé què passava, i crec que allà el Cogatenc va saber com intentar explicar-ho el millor possible, no?
Ara ho deies, des de que va néixer el Cogatenc, el que és ara, han passat 10 anys, uf, i no és el mateix, no? Ara jo tenia aquí la primera notícia que vam publicar, d'aquest grup de 100 Cogatencs que s'unia per tirar endavant aquest nou mitjà de comunicació a la ciutat. Com ha canviat el Cogatenc en una dècada? Per què va néixer?
Sí, jo...
I què és ara?
Jo crec que està molt bé que estigui amb Margarida i jo, perquè jo puc explicar com era l'inici i Margarida com va ser el canvi. Perquè els dos primers anys, aproximadament, el projecte intentava ser una cooperativa, cosa a la qual han renunciat, perquè ara som una associació.
De fet, era la cooperativa Avenir, si no m'equivoco.
Bueno, som l'associació L'Avenir.
Som l'associació L'Avenir, es van constituir com a associació a l'espera de poder tindre el capital suficient per a fer-nos cooperativa. El problema és que els inicis del Cogatenc no acabaven de funcionar a nivell econòmic, i el grup aquest de quatre persones inevitablement va haver d'anar deixant-ho. Jo tenia el privilegi de que encara estava estudiant, els meus pares m'ho pagaven tot, el pis, el menjar, tot, i per tant vaig poder...
Ho has explicat aquest cap de setmana.
Ho he explicat aquest cap de setmana. I per tant vaig dir, en queda o no en queda? Em quedava sol, perquè la resta de gent havia marxat, no? Llavors van convocar una assemblea...
Que la recordo, aquesta assemblea.
Que va decidir...
Estava supernerviós.
Exacte. Implicar a molta més gent i ser un projecte molt més assembleari que és el que naix en aquell moment, no? I aquell jo crec que és el punt d'impàs, no? A partir d'un parell d'anys després de nàixer el diari, la majoria de gent que ho impulsa marxa, es crea una comissió, es canvia la imatge per evidenciar el canvi de model del diari, i és llavors quan entra gent com la Margarida, i des de llavors, no?
Bueno, i el Julio, jo he entrat activament més últimament, però el Julio s'ho va creure molt, no? I també va entrar. I jo crec que en aquella assemblea que tu dius, que jo crec que els que hi érem, que eren poquets, i jo llavors estava només com a sòcia, la cosa era, no, aquí el que ha d'haver-hi és periodistes i té que haver-hi una xarxa de voluntaris, una xarxa de suport, i aquest és el model. I a partir d'aquí jo crec que és el model que ha anat prosperant.
El model assembleari és una de les característiques bàsiques, jo crec, del Cogatenc. De fet, això també marca la línia editorial del mitjà. Quines virtuts i quines, no vull dir mancances o reptes, tots els models de gestió tenen els seus avantatges i els seus inconvenients. No sé quina lectura en feu. Entenc que és positiva perquè segueix aquest model.
Clar, és positiu en el sentit de quines mesures estratègiques pretens per a avançar com a mitjà, com a estructura, diguem, com a nivell de funcionament intern, de com arribar a nous socis, de com fer espais de participació, i això et dona un múscul de gent que pensa i que contrasta opinions i que permet tirar endavant coses, no? I alhora et dona això, una garantia d'independència. Quan més socis, més garantia d'independència tindrem, això és evident. El que hem tingut també és la virtut d'entendre que la part de redacció depèn exclusivament dels periodistes. No volem ser un mitjà de periodisme ciutadà, com es coneix en altres llocs, que és la pròpia ciutadania la que escriu coses, sinó que volem que els continguts es facin periodistes.
Sí, jo crec que aquí el tema és l'evolució que ella demanava, no?, una miqueta. A poc a poc hem anat delimitant espais i hem dit, un moment, una cosa és la redacció i l'altra els opinadors, no? És a dir, els opinadors són els que poden lliurement, i la redacció, quan a vegades ells també ens han frenat, és a dir, quan alguna vegada han dit, Jordi, que has d'escriure això, heu d'escriure... No, un moment, que això s'ha d'investigar.
Sí, bueno, és trobar l'equilibri entre una cosa i l'altra, però és cert que tindre la redacció com independent dels espais de participació perquè tinga els tempos i decisions pròpies periodístiques també et dona molta, bueno, et dona molta llibertat a l'hora de treballar. La part negativa de l'assemblearisme és comú a tot l'assemblearisme, que vol dir que els debats són més llargs, que has de contrastar més idees, és molt més fàcil tindre algú que mana i pren la decisió, i en canvi això implica que de vegades hem fet reunions llargues, assemblees anuals llargues, però que després donen resultats. És a dir, campanyes, com ara que deia, que en els últims mesos han guanyat molts socis, ha sigut gràcies a una campanya que vam pensar entre tots. Per tant, si no haguem pensat entre tots, aquesta campanya no hauria existit.
Sortit. Per anar acabant, quins són els reptes que teniu d'ara en endavant? Una és aquest creixement de socis amb aquesta campanya d'arribar als 500, al mig miler. Què més teniu allò entre cella i cella? I com us imagineu el Cogatenc del futur, dels pròxims anys?
Home, jo penso que hi ha una banda que no l'hem parlat, que és el tema de serveis. És a dir, que en aquest diari no només ha d'haver-hi els socis i alguna subvenció, sinó el servei. Llavors, per exemple, els serveis, no?, que fem de, que posem publicitat en el teatre auditori, o els serveis que a vegades hem dit, el Jordi ha anat de voluntari a moderar moltes comissions, moltes debats, però té una professionalitat. Per tant, a partir d'ara, el que demanem, sisplau, és que si volen que moderi el Jordi,
que la feina es paga,
que la feina es paga, sí, no? No és la dignitat. O sigui, que és, i per tant, sí que podem oferir algun servei, per tant, no és la feina principal, però, i sobretot seguir amb mirada local, però amb projecció universal, no? Això tenim les finestres al món, però el Jordi i la Laia fan una feina tremenda en sempre portar l'universal cap a lo local. Seguim aquí, així.
Bueno, i un tema de treball en xarxa, no? És a dir, més enllà de la part pròpiament com a diari, tenim des de Catalunya Metropolitana, que és un projecte que ajunta moltes capçaleres, formem part del pol cooperatiu de Sant Cugat, participem en la taula d'economia social i solidària, d'allà naixen coses en xarxa, fem coses en altres entitats, com per exemple el cicle de podcast Mirades Incòmodes amb la Unió. Per tant, tota aquesta part que et fa que el cugatenc siga més que el mitjà de comunicació per lliure, sinó que permet anar a molts llocs, no?, i fer coses conjuntament, és una cosa que ens ha funcionat molt, que és molt agraïda, i que també, bueno, com a marca et posiciona, però alhora les entitats que han col·laborat amb nosaltres generalment estan molt contentes, no?, sobretot quan han fet models de taules rodones, de baix i coses així. Per tant, jo crec que és una via interessant anar fent, calculant les forces, perquè de vegades ens passa que, bueno, ja està bé, no?, com més et coneixen, més coses et demanen, però arribes on arribes, també.
Jordi Pasqual, el Margarida Clerís, moltes gràcies per acompanyar-nos i repassar una mica aquests 10 anys d'història del Cugatenc i com anirà aquesta celebració. Per molts anys més del Cugatenc, des del mitjà públic ho celebrem, perquè al final la diversitat en periodisme és riquesa i és una democràcia més plena, i a més que sempre establim sinergies.
Sempre es porten molt bé.
Que sempre està bé. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu, perquè la veritat és que és un bon acompanyament. Jo venia nerviosa, però acompanyes molt bé. Molt bé, gràcies pel moment.
Gràcies.